L'Ofici de Luca, a Catalunya Ràdio.
Bon dia, com esteu? Són les 9 del matí. Esteu tots connectats? Recordeu que avui tenim l'activitat en el metavers. Això vol dir que la farem per grups. He creat tres grups. El primer grup anàveu directament al Prado, a Madrid. Aneu a veure una obra de Velázquez. El segon grup anirà al Louvre, a París, i sobretot anireu a veure una obra de Da Vinci. I el tercer grup anireu al MoMA de Nova York, on anireu a veure un dels autors, ja sabeu que a mi m'agrada molt, que és Edward Hopper, d'acord? Recordeu, del que es tracta és que comenceu a visitar el museu, agafeu una de les obres que us acabo de dir, la que vosaltres vulgueu, us heu de posar d'acord entre vosaltres, i el proper dia que ens trobem a classe, a la classe presencial, del que es tractarà sobretot és que representeu l'obra on heu estat treballant en el metavers en cadascun dels espais que us heu trobat. Disposeu al voltant de 50 minuts, us heu d'espavilar. Quan apreti el botó, us connectareu i us teletransportareu directament a cadascun dels espais connectats.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Així és com s'imagina el futur a l'aula amb el metavers el Miquel Àngel Prats, mestre, pedagog i autor del llibre Viure en Digital. Es calcula que el 2026 tots passarem com a mínim una hora al metavers. Davant l'apocalipsi climàtica, el metavers oferiria com una mena de bombolla de supervivència. És la propera gran revolució tecnològica, però segons els experts, requereix d'un moviment social que la corregeixi. Quin futur espera els nostres fills al metavers? En parlem avui amb...
José Ramón Ubieto, psicòleg clínic, psicoanalista i autor de El Mundo Post-Covid i coautor de Bienvenido Metaverso. Amb Liliana Arroyo, doctora en Sociologia, especialista en Innovació Social Digital i autora de Tu no ets la teva selfie. I acabarem amb Com educo amb la Lara Terrades.
L'Ofici d'Educar amb Elisabet Pedrosa.
El metavers s'ha convertit en un reclam per a les marques comercials que busquen impactar en milions de consumidors. Carme Montero.
Com serà la vida dels nostres fills al metavers? Ens acompanyen el José Ramón Ubieto i la Liliana Arroyo. Llegim el seu llibre Bienvenido al metaverso. La paraula metavers està feta de meta, en grec vol dir més enllà, i vers que ve d'univers. Apareix per primera vegada a la novel·la Snow Crash de Neil Stephenson, on el món real és tan terrible que ningú hi vol ser, i viure com un avatar en un univers paral·lel és una oportunitat. Actualment la idea del metavers, dieu, el llibre, és crear una realitat virtual immersiva en què puguem reproduir el que fem a la vida diària, treballar, socialitzar, a través dels avatars digitals. I les expectatives de negoci són altes. 500.000 milions de dòlars és com es va valorar la indústria del metavers el 2021. José Ramón Ubieto, què ofereix de nou aquest metavers?
Bé, com deia ara el Miguel Àngel Prats, el metavers és un recurs. És a dir, no viurem al metavers, però sí utilitzarem el metavers com un recurs per moltes coses, per l'entreteniment, per l'oci, per el sexe virtual, pels negocis i, evidentment, també per la formació i l'educació, perquè hi ha algunes possibilitats d'aprenentatge que milloraran els recursos actuals.
Liliana Arroyo, què hi podran fer els nostres fills al metavers? Ens hem d'imaginar, perquè aquesta és la pregunta que ens fem avui, no? Quin futur espera els nostres fills que tindran una presència al metavers?
Que tindran una presència al metavers està subjecte a que el metavers acabi existint, que això jo crec que a la introducció ho he dit molt bé, no? La idea del metavers és desenvolupar aquesta realitat immersiva, però de moment encara està una mica a les beceroles, no? Per tant, en cas de que es desenvolupi el metavers tal i com ens l'estan prometent avui en dia, doncs serà òbviament un espai on fer qualsevol activitat que fan en la vida analògica, diguéssim, no? Des de consumir, jugar, divertir-se, aprendre, que també deia el José Ramón, relacionar-se, per descomptat, és a dir, ha de ser un entorn interactiu, perquè si no, no ens interessarà ser-hi. Podran fer turisme virtual, podran anar a concerts, és a dir, podran fer qualsevol activitat d'oci, recreativa, professional i personal que puguin imaginar-se.
I quin paper hi tindrà el cos? Perquè estem parlant d'una experiència, pel que dèieu, immersiva amb els sentits. Per tant, el cos hi ha de tenir un paper important, no? I sobretot al llibre parleu molt d'aquest paper del cos dins de les xarxes, no? Com a mirall de l'altre, com a objecte idolatrat, en el que hi ha cosificació, en el que hi ha hipersexualització... Clar, en el món de les xarxes el cos també hi és present.
Potser hauríem de fer una aclaració pels oients. Quan parlem de metavers, molta gent pensa que estem parlant del senyor Zuckerberg, que és qui va fer popular des de fa un any aquesta paraula, no? Però, en realitat, podríem ampliar-lo i parlar dels mons virtuals i de la realitat virtual, perquè hi ha, ara hi ha experiències al món de l'educació i, evidentment, al món de l'oci, de realitats virtuals que funcionen. I, per tant, no es tracta tant del metavers del senyor Zuckerberg, sinó de totes les aplicacions ja existents i les que vindran, que prenen el que es diu la realitat estendida, que vol dir la realitat augmentada més la realitat virtual, no? En aquestes realitats el cos té el seu paper, evidentment, no? Hi ha una sensació en el món virtual de que un pot deixar el cos aparcat mentre està visitant, com deien ara, el MoMA, el Louvre, etc. Però quan, com diu el Monterroso, quan se despertó el dinosaurio estava allà, doncs quan tornem al metavers el cos el tenim allà. Què vol dir? Que el metavers no substitueix la realitat. I que un avatar no és un cos. Un avatar és una representació que pot ser molt útil. Hi ha persones tímides que necessiten un avatar per poder socialitzar en un món virtual, que en el món real probablement no poden. Però sempre hem de ser conscients de que hem de tornar a recuperar el cos i que hi ha coses que no són virtualitzables.
I la incidència d'aquest món virtual en el món real, no? Per exemple, expliqueu que la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica i Estètica ha detectat un nou pacient menor de 25 anys que vol una operació estètica per assemblar-se, atenció, al seu filtre. Liliana, això és molt fort,
sí, això és el que...
Això és molt fort.
És molt fort, però quan tu pares a pensar... És a dir, aquest és el fenomen que es diu dismòrfia, no? I diguéssim, la necessitat d'intervenir la pròpia estètica ja existia, el que passa és que fins ara el que feien era triar un exemple d'un catàleg, no? La diferència ara és justament aquesta, no? Que les xarxes socials ofereixen la possibilitat de filtrar les pròpies imatges amb filtres que, doncs, que milloren la pell, que fan els pòmuls més rodons, que canvien la forma de les parpelles, etc. Llavors, és la pròpia projecció filtrada d'una mateixa, la que porten, diguéssim, al metge o la metgessa de cirurgia estètica per posar-ho com a referent del que es volen assemblar, no? Aquí, clar, aquí sempre hi ha el debat sobre quina diferència hi ha entre els filtres que, diguéssim, estimulen o proposen un cànon de bellesa, no? O el que se suposa que és un cànon de bellesa millor que la pròpia realitat, versus aquells filtres que són imaginatius, no? Els que, doncs, per exemple, et posen cara d'animal. Clar, és molt poc probable que algú vagi a un centre d'estètica demanant que li posin aquella cara d'animal, no? Mentre que sí, una versió, entre cometes, millorada del propi rostre ha tingut molta... ha generat un efecte crida molt, molt fort, no? Sobretot el que és preocupant és això, que és en la franja menor de 25 anys, i el que ens explicaven també des de l'Associació Espanyola de Cirurgia Estètica era que el confinament i el fet d'haver passat molt de temps darrere dels filtres, per dir-ho d'alguna manera, havia disparat aquest fenomen de dismòrfia.
Dieu al llibre Bienvenido Metaverso, les xarxes tenen molt a veure amb la necessitat de ser i pertànyer. Quin paper, José Ramón Ubieto, hi tindran també les emocions en aquests nous universos virtuals, no? Parleu de sacralització de l'ego, d'aquestes comparacions amb els altres i les microenveges. Parleu també d'aquesta vegades iniciativa de buscar el suport explicant una cosa que t'ha passat, que és una mica com l'actitud de víctima, del postureig, de gent que mostra ja la vulnerabilitat. Hi ha moltes emocions al voltant d'aquests mons virtuals.
Emocions i passions. De fet, els mons virtuals tindran èxit assegurat en la forma que sigui, sigui el metavers de Meta o sigui Roblox, Decentraland, qualsevol dels metaversos existents, i la realitat virtual tindrà èxit perquè satisfà quatre necessitats de l'ésser humà, no? Que són aquestes emocions i passions a les que ens referim, no? D'una banda, ens permet simular, i això és molt important. Simular qui som, no?, mitjançant un avatar, però també simular situacions en les quals potser tu no t'atreveixes a llançar-te d'un puente, no?, però d'un pont. Però el metaversu podràs fer, sense que el teu cos pateixi gaire, no? Però també el metavers ens ajuda a fugir de la realitat. I això a vegades està bé, perquè ho necessitem. Sigui amb una birra, sigui amb una pel·lícula tonta d'aquestes que veiem sense adonar-nos bé de què va, o sigui passejant per qualsevol escenari virtual, no? L'escapisme és necessari a la vida. Quan un està tot el dia escapant-se, té un problema, però una estona tothom ho necessitem. A més, aquest escenari virtual també satisfan una altra emoció, passió, que és la de tenir la il·lusió de controlar el nostre cos, no? I per això ara tots portem dispositius d'intel·ligència artificial que ens diuen quants passos fem, quines constants vitals que tenim, no? Són situacions, diguem-ne... Bé, totes aquestes fantasies i totes aquestes il·lusions que tenim són... El metavers és una de les superfícies on les podem gaudir, igual que les podem gaudir en un camp de futbol, en un concert, en un altre lloc.
Avui a l'Ofici d'Educar ens preguntem quin futur espera els nostres fills al metavers, si finalment existeix. A Catalunya Ràdio, un temps de suplement.
M'ensenyeu a pensar un món millor?
El metavers és el nou internet més immersiu, descentralitzat i democràtic. Xavier Conesa.
Llegim el llibre Bienvenido Metaverso de José Ramón Ubieto i Liliana Arroyo Moliner. Miquel, 14 anys, tria a totes les plataformes que habita avatars molt canyers, d'una potència extraordinària. En la seva altra vida presencial té dificultats amb les relacions amb els companys d'institut que sovint es fiquen amb ell. Sandra, 17 anys, tria noms de noi en alguns dels seus avatars perquè així pot pensar com un d'ells es porta millor amb ells que amb les noies que la critiquen. Els dos casos mostren com la tria de l'avatar no és a l'atzar, sinó les motivacions inconscients que defineixen per cadascú la seva satisfacció. Liliana Arroyo, què hi ha darrere de l'avatar, aquesta màscara que ens deia fa un moment el José Ramón Ubieto per representar-nos al món virtual, no? I aquesta possibilitat d'enganyar, d'amagar-nos, de fer fantasia a través d'ella?
Sí, crec que quan pensem en els avatars pensem directament en projectar una imatge que no es correspon amb el que en diríem no? la vida analògica o el que tenim en el plànol físic, però el cert és que en el propi dia a dia, més enllà de, o abans, previ a l'entorn digital, nosaltres ja fem servir diverses màscares, no? al llarg del dia i en els diferents espais on habitem i on ens relacionem, no? No ens comportem de la mateixa manera quan estem a l'escola o quan estem a casa, quan estem amb els amics, quan estem a l'extraescolar, a les play, no? És a dir, cada realitat, cada entorn en el que interactuem, cada interfície, com deia abans el José Ramón, ensenyem una part de nosaltres. I en l'entorn digital també ho fem, no? És a dir, d'una forma natural. Això ja estava estudiat pels sociòlegs dels anys 60, diguem-ne, no? Què passa? Que en l'entorn digital tenim moltes més eines per emmascarar, per manipular, per decidir de forma activa i de forma construïda, no? I d'una manera molt més conscient què mostrem en aquest avatar, no? I també hi ha un element, un fenomen que es parla del privilegi de la realitat, no? I és que s'explica o es vincula a persones o col·lectius que en la realitat estan oprimides o no gaudeixen de certs privilegis, com podria ser el cas, no?, d'aquesta persona, doncs, que la seva realitat té un tipus de patiment i que aleshores, doncs, quan pot decidir quina alçada té, quin aspecte fa i a què dedica la seva vida, doncs tria una vida, diguéssim, diferent, no? Tria una forma de representació diferent. Aquí ens està passant també que a vegades hi ha noies, dones, que decideixen mostrar un perfil masculí, no? O com a mínim que no sigui clarament femení, perquè el fet de mostrar-te o presentar-te en el metavers amb un perfil de dona, doncs directament ja et situa en una posició en la que pots tenir un 30% més d'assetjament digital, no? Per tant, tot i que podem inventar-nos qui som en el metavers, és veritat que moltes vegades els rols es reprodueixen.
Tu deies, si tens un perfil femení, les probabilitats de patir assetjament són 30% més. S'han relatat, dieu, casos de violacions i és un espai dominat per homes. José Ramon.
Sí, de fet, calculem que el 45%, a prop del 50% de les dones que han anat al metavers han patit alguna mena d'assetjament, gairebé la meitat. Si pensem que el 85% dels executius, dels grans executius de les indústries tecnològiques són homes, el 85%, i que de fet els usuaris del metavers, les dones, tenen una xifra molt baixa, vol dir que el metaverso no està hecho para las mujeres, no? Com diria la pel·lícula de les bicicletes no són per al verano, doncs podríem dir que el metavers no és per a les dones. Va. Vol dir, com deia la Liliana, que hi ha uns sesgos molt clars a la vida real, evidentment. El sesgo de gènere existeix, però també existeix, perquè no podia ser d'una altra manera, al metavers, no? I el metavers no corregirà sol aquestes circumstàncies, no? Hauran de ser nosaltres em refereixo a la comunitat científica i a la comunitat social en general, qui estableixi algunes regles que facin que aquesta desigualtat que existeix per se, per la pròpia idea de que són els implementadors d'aquest programa són homes i blancs, el 80% a més, doncs tot això fa que s'ha de fer aquest moviment que tu deies al començament de correcció social de totes les tecnologies.
Llegim el llibre Bienvenido Metaverso. Pels més joves, aquesta nova realitat virtual és una extensió del món analògic en què passen hores, s'entretenen, però també viuen la seva vida, fan les seves preguntes, busquen la seva inscripció digital per sentir-se acompanyats. Habiten tant els espais presencials com els digitals, sense contraposar el que és real al que és virtual. Perills d'aquesta continuïtat dels joves, que ja alguna altra vegada n'hem parlat amb tu, José Ramon, entre la virtualitat i la realitat. I també aquesta passió que en parleu molt als llibres, que tu també ens ho deies fa un moment, de ser presents a les xarxes virtuals, no? A les plataformes digitals, no? Aquella idea que hem sentit diverses vegades, aquesta por de perdre's alguna cosa, no? De ser-hi, no? D'haver de ser els mitjans.
Bé, nosaltres tenim una tesi al llibre que ens agradaria reafirmar-la i discutir-la amb qui cal, que és que no hi ha principi d'equivalència. Això és molt important, no? Quan la gent s'assusta, diu, això és el metavers, què vol dir? Que aniré, hauré d'anar a un món i em perdré? No, simplement és que hi ha el món virtual i hi ha el món físic. I aquests mons ja no estan separats. Ja fa molt temps que vivim en un món híbrid, no? Ara mateix la Liliana està en un lloc, nosaltres estem aquí a l'estudi, per tant ja estem funcionant aquest món híbrid. I això serà així per sempre més, diguem-ne. Però que sigui així no vol dir que és igual virtual que híbrid, virtual que físic. Per tant, no hi ha un reemplaçament, no hi ha una substitució. I llavors, hi ha coses que es poden fer i que està bé que es facin al metavers, com deia el Miquel Àngel Prats, doncs podem anar al MoMA i contemplar un quadre amb els nanos i que ho mirin i que tingui l'atenció focalitzada allà, evidentment, i això ajudarà els mestres segurament a recuperar aquesta gamificació, aquesta idea d'introduir alguna lògica del joc a l'educació serà positiva. Però després hi haurà moments en què aquest món virtual es quedarà limitat, és a dir, sense opcions, no? Com per exemple, inventar coses noves. La intel·ligència artificial és molt útil per reproduir i per millorar patrons ja establerts, però la intel·ligència artificial mai hauria creat un Picasso. No passaria de l'etapa blau al cubisme, perquè no podria fer aquest salt, que és un salt de la imaginació i la invenció. I a l'educació, la intel·ligència artificial i qualsevol altra tecnologia no podrà substituir la referència del cos del mestre o de la mestra que són necessàries per un nano de 5, 6, 8, 9 anys. Per tant, aquest principi de no equivalència és molt important. Per això deia, no viurem al metavers tranquils. Tothom continuarà a fer la paella el diumenge a la Barceloneta o anirà a prendre el tortel amb l'àvia. Això ho continuarem fent, no passa res. Només és que tindrem altres recursos i altres formes de la presència que haurem de saber utilitzar bé.
I aquesta necessitat, Liliana, de ser vistos, de tenir una identitat virtual, de pertànyer, no?
Sí, aquestes necessitats de ser i pertànyer són dos impulsos humans, diguem-ne, que sempre s'han tingut, no? des de qualsevol època, no? Qualsevol civilització, en qualsevol geografia, no? Que és tan evident com, per exemple, quan allò a l'adolescència van marcant, jo he estat aquí a les portes dels lavabos, no? Per exemple, els grafitis o les pintures rupestres, no? La necessitat, doncs, de veure, de ser vistos i de deixar una certa petjada, no? I aquesta necessitat de pertànyer és una palanca de, diguéssim, de vinculació amb les xarxes socials, amb els espais digitals, que ja passa ara, no només vindrà amb el metavers, no? Sinó són espais també de socialització i, com dèiem, són una continuació natural, no? Sobretot per a les generacions més joves, de tot allò que els hi passa en el seu dia a dia, no? Forma part del dia a dia. I com deia el José Ramón, diguéssim que en el punt de maduresa, quan el metavers existeixi i participem en la mesura que haguem entès què és el que ens aporta, sabrem trobar per cada tipus de necessitat quin és el format que més ens satisfà, no? De la mateixa manera que avui no enviem un fax, no? O que les trucades les fem servir per un tipus de conversa i els e-mails per un altre, no? És a dir, que disposarem de diferents formats on ser, on pertànyer, on construir-nos aquesta identitat i ho tindrem jugant d'una forma, doncs, molt naturalitzada, no? Més enllà del plànol físic, doncs, també incorporarem tot el que ens aporta el plànol digital, amb les eines que estan incorporades en aquestes dimensions.
En temps de suplement, a Catalunya Ràdio, l'Ofici Educa. Quin futur espera els nostres fills al metavers?
M'eduques per ser lliure.
Els experts asseguren que d'aquí a 5 anys, el 70% de les empreses estaran presents al metavers. Carme Montero.
Llegim el llibre Bienvenido Metaverso de José Ramón Ubieto i Liliana Arroyo Moliner. Explica un jove mentre prens un cafè en una terrassa, obres el mòbil i algú està de viatge i penses, què faig prenent un cafè? Ser a tot arreu i no ser presencialment enlloc són les dificultats per sostenir la presencialitat. Adolescents que retreuen els seus pares que hi són sense ser-hi perquè no els escolten i van a la seva, o adults que lamenten que els seus fills no els escolten perquè estan amb el mòbil. Parleu de la importància de la presencialitat acompanyada d'atenció, perquè no ens estem escoltant, se'ns emporten la virtualitat. Aquestes dificultats, no?, per sostenir la presencialitat, José Ramón.
Sí, per moltes raons, perquè la presència, deia el psicoanalista Jacques Lacan, comporta també sempre un grau de misteri, no? Quan tens algú present davant, hi ha un grau de misteri. No hi ha tot, no tot és transparent de l'altre, no? No saps a vegades quines intencions té, o no saps ben bé què vol dir un somriure, o què està pensant, o què vol, aquest gest que vol fer. Doncs aquesta presència, que sempre té un cert misteri, a vegades pot ser inquietant. I això ho veiem quan els adolescents ens expliquen moltes vegades que quan han d'anar a fer una entrevista amb un adult, normalment estan molt nerviosos. I tu observes, no saben bé on posar les mans i per això prefereixen totes les coses asincròniques, és a dir, enviar un àudio, enviar un missatge, penjar una cosa a Instagram, perquè rebutgen la conversa cara a cara. Però no només els adolescents, sinó en general els adults, no? Preferim que la tecnologia ens estalviï aquest grau de misteri que pot arribar a ser inquietant, no?
Però t'escolta i me sorgeix una pregunta. Tu, que ets psicòleg clínic, tot això afecta el cervell d'aquests joves? És a dir, la configuració cerebral d'ells quedarà afectada per aquesta manera diferent de vincular-se, de relacionar-se, de mirar el món, d'observar-lo?
Però això l'hauríem de dir un neuròleg, no més que un psicoanalista. Nosaltres ens ocupem de l'inconscient i els neuròlegs del cervell. Suposo que, evidentment, però les modificacions cerebrals no són immediates, és a dir, que tots els patrons de vida van modificant l'epigenètica i qualsevol altra funció de l'organisme, però ho fan al cap de molt, molt de temps, no? Però, evidentment, sí que les pràctiques socials i les pràctiques culturals van modificant moltes coses, no? I ara ja s'ha modificat la presència, s'ha modificat la conversa, no? Ahir mateix, que teníem una conversa amb un metge a la Biblioteca Fuster, doncs algú deia, és que això de que converseu persones de distintes disciplines és un gran què. i jo li deia, ja és un símptoma, no? Perquè si ara valorem una conversa, que és una cosa molt normal, molt senzilla, però el món digital sí que està afectant a la presència, eh? De la mateixa manera que la presència afecta a lo digital, està afectant a la presència, però està deixant la conversa una mica de costat, perquè preferim altres formes, no? Per això diem i reivindiquem la necessitat de que aquesta presencialitat sigui una presencialitat nova, eh? No una presencialitat de només estar, sinó una presencialitat que estigui lligada a l'atenció i al desig i la passió que hi posem. Al món de l'educació és molt important la passió, perquè tu transmet passió com a educador, no transmets continguts. Els continguts ja els té Google. Tu el que has de transmetre és la passió d'aprendre, la passió de la curiositat, no? Ja fa molt temps que els mestres van comprendre que per explicar el modernisme potser era millor també de tant en tant anar a visitar una casa de Gaudí, perquè llavors comprendran i sempre... Doncs el metavers ens ofereix aquestes visites al MOBA. És un altre recurs. Però la presència, aquest vincle, perquè allò digital ens proporciona connexions, però la presència ens proporciona vincles, que és un altre tipus d'interacció.
Viure a les xarxes socials, dieu, és una tasca esgotadora que ens pot arribar a emmalaltir. Atenció, perquè és un non-stop. Expliqueu que, segons un estudi, els reptes virals articulen la vida social digital. Gairebé un 10% afirmen haver participat en reptes perillosos que impliquen riscos per la integritat física i psicològica. Riscos de les xarxes virtuals. Hem parlat d'oportunitats, però també d'aquests riscos, alguns letals, no? Vam sentir un noi de 12 anys que va morir pel Blackout Challenge, aguantar la respiració fins a arribar al desmai a TikTok, a Colorado, el 2021. I fa més recentment un jove anglès va quedar en coma pel mateix repte i va ser desconnectat el passat agost. Hi ha joves que farien qualsevol cosa per un like, no? Això és molt perillós. Liliana?
Sí, aquí crec que és important posar-ho en context, no? És a dir, aquests exemples que poses són reals, és a dir, existeixen, igual que cap al 2017 va haver també molta alarma amb un repte viral que es deia la balena blava, que va llançar un jove, no? On eren 50 reptes durant 50 dies, cada vegada més arriscats, i on l'últim era llançar-te dalt a baix d'un edifici, no? I van descobrir que hi havia aquest repte viral, doncs, perquè justament va haver una onada de suïcidis. Però aquí és important posar en context quants joves han vist, han rebut diguéssim, la informació de que aquest repte viral estava circulant i quants hi han participat, no? És a dir, crec que les raons per les quals un jove s'apunta a un repte viral que posa en risc la seva integritat física o fins i tot la seva pròpia vida, no l'hem de buscar només en els reptes virals que circulen, sinó que l'hem de buscar també en les condicions de vida d'aquesta persona, no? El mateix en el suïcidi, tot i que això segurament el José Ramón ho pot explicar molt millor que jo. Per tant, aquest risc hi és, però moltes vegades per minimitzar aquest risc no hem de buscar la solució en lo digital només, que sí que podem parlar, doncs, de regulació, podem parlar, doncs, de com governar aquestes xarxes, perquè justament, doncs, reptes virals que no, marcar algunes línies vermelles, reptes virals que no puguin, doncs, garantir una seguretat física, doncs, que no circulin, no? Que les plataformes no li donin difusió a aquest tipus de contingut i, per tant, doncs, que no tinguin recorregut i no arribin a ser virals. Aquesta és una part, però el que és més important és, sobretot, que posem criteri, no? en aquesta ciutadania digital, no? Igual que donem valors, doncs, per la convivència, no? Ciutadana, doncs, també els hem de posar, doncs, per conviure i fer ús d'aquestes xarxes d'una manera responsable i conscient. Perquè a més, per exemple, i també quan hi ha, per exemple, addiccions, quan hi ha, per exemple, un consum molt elevat d'internet i, per tant, com més hores passes a internet, més probabilitat tens de participar en espais on puguis ser assetjat o assetjada, no? Però moltes vegades això respon a patrons de soledat, respon a mancances, diguéssim, de la vida presencial, no? I, sobretot, moltes vegades connectat amb aquesta necessitat de pertànyer que dèiem, no? Doncs la manca d'un teixit, d'un entorn que sostingui aquesta persona, no? que aquesta persona senti que forma part de comunitats, que forma part d'entorns on se l'estima, on està segur, on està segura, on si necessita ajuda pot recórrer-hi, no? I llavors, quan allò digital és un refugi i és un referent o et dona una sortida, com pot ser un repte viral arriscat, doncs és quan t'hi agafes, no? Perquè, diguéssim, doncs això, però diguéssim que hi ha com tot d'elements previs que cal valorar abans de culpabilitzar directament doncs aquest repte viral.
José Ramon?
Sí, podríem afegir que l'adolescència en si mateixa és un repte viral. No? És un repte vital. Vital
sens dubte,
i viral.
Sens dubte.
Perquè tothom que tingui fills, filles, adolescents ho sap molt bé. No? Perquè Víctor Hugo deia que és una delicada transició, no? Perquè és veritat que no és fàcil deixar de ser infant per ser adult. No? Has de donar la talla, has de promoure i atravessar molts ritus de tot tipus d'iniciació, no? Què afegeix allò digital? Doncs ho deia ara molt bé la Liliana. La pressió social, la referència de l'altre és molt important per un adolescent. És a dir, com ha fet la meva amiga per esdevenir dona? No? Que com s'ho ha fet això? Llavors tu la mires, veus com es pentina, com vesteix, com tracta els nois, les noies, i llavors vas prenent, diguem-ne, referències, no? Allò digital afegeix una altra pressió. A més de la que tens al teu entorn, afegeix una altra, amb un problema, i és que aquesta altra és molt anònima i és molt global, no? I hi ha noies que han preguntat directament a les xarxes si era bona idea suïcidar-se, i la càmera d'eco, és a dir, les xarxes reprodueixen, te reenvien allò mateix que tu preguntes, doncs va rebre tres noies en concret, en molt poc temps, fa uns anys, van rebre totes la mateixa resposta. És molt bona idea suïcidar-te, i es van suïcidar. No? S'haurien suïcidat a la vida real? No ho sabem, però l'entorn social proper té més límits, eh? Té més capacitat de reacció. L'entorn digital, pel seu anonimat, per la seva accessibilitat, doncs, té un punt de perill per les persones que ja són vulnerables molt més gran. I per això sí que és com una mina de desencadenant. No és la causa, però sí que agreuja i desencadena accions de suïcidi.
Ens parleu al llibre Bienvenido Metaverso de la falta de neutralitat de la tecnologia i de l'efecte Proteus, que aneu a estar parlant avui, aquesta tendència de les persones a veure's afectades per les seves representacions digitals. A veure, com els podem protegir? Aquesta és la pregunta que jo crec que ens ha d'interessar com a pares, com a educadors. Com els podem protegir de tot plegat, de la manipulació, de la desinformació, de les fakes, de l'accés desigual, del buit legal, que també hi ha un buit legal pel que fa a la legislació, no? Dels influencers, també, que els estan dient doncs, maneres de viure o coses que són importants. Com els podem protegir, Liliana?
Doncs una mica el que dèiem abans, no? El que és important és oferir criteri, el que és important és acompanyar-los i pensar que l'educació digital no comença quan els hi regalem el primer mòbil o no comença quan desperten l'interès per un determinat influencer, no? És a dir, l'educació digital comença des del primer dia que ens veuen a nosaltres relacionar-nos amb el dispositiu i amb els continguts, no? És a dir, per tant, com tota la vida, diguéssim, és molt important fonamentar l'esperit crític, no? I diguéssim que internet i els espais digitals és un entorn on et pot passar des de això, no? Des de topar-te amb un repte viral en un moment desafortunat que et condueix, no? o que t'anima doncs, a fer alguna cosa que és perjudicial per tu, o et pots convertir en un gran autodidacte i, per exemple, ser d'una família d'un entorn molt treballador on és difícil que puguis accedir a la universitat, però que et t'autoformis, i això coneixem casos, no? Algunes excepcions, t'autoformis en una disciplina com la robòtica, per exemple, no? I clar, tot això passa a través de la mateixa finestra, però és que aquesta finestra és tan immensa o més com ho és sortir al carrer, no? Per tant, si tu vols que la teva criatura estigui protegida, l'has d'ensenyar, li has d'explicar com funciona aquest entorn i l'has d'acompanyar, no? Sempre m'agrada fer servir el símil de que l'educació digital és com ensenyant en bicicleta, no? Mai regalem la bicicleta directament, li obrim la porta i li diem apa, vinga, a pedalar, no? Sinó que presentem la bicicleta, potser la primera és d'aquelles doncs, que van amb els peus a terra i no té pedals, si li posem pedals i posem rodetes, llavors anem eliminant les rodetes, aguantem el seient amb la mà fins que veiem que poden, no? que poden navegar sols, no? I que poden pedalar sols. Llavors jo crec que l'educació digital és això. La diferència és que probablement les famílies van aprendre a anar amb bicicleta de petites i saben com funciona una bicicleta, i al final entre una bicicleta de fa 30 anys i una bicicleta d'ara a grosso modo no hi ha grans diferències i el sistema per ensenyar en bicicleta és el mateix, mentre que l'entorn digital és molt canviant. Hi ha moltes famílies que se senten paralitzades perquè creuen que per educar i acompanyar a la seva criatura en aquests entorns digitals, primer han d'entendre la complexitat de tot. I això diria, em sap greu, no? Primer spoiler, això és molt complicat. És molt complicat estar al dia, a no ser que treballis en el sector, i fins i tot així és molt difícil. Per tant, la feina d'acompanyar-los i de protegir-los passa per segurament explorar-ho de forma conjunta des de que són petits. Això és l'ideal, eh? Després ja sabem que la realitat de cada família pot ser complexa, però intentem buscar oportunitats educatives en el consum digital compartit, no? És a dir, doncs quan la criatura ens ve i ens diu ai, doncs m'agrada aquest influencer, doncs mirem-lo juntes, no? I comentem què és el que ens aporta de valor, què és el que ens agrada, no? I busquem referents que ens semblin interessants pels nostres fills, no? Però ja dic que hi ha una part com d'exploració conjunta on la part adulta podem aportar el criteri, el context i les preguntes adequades, i segurament les criatures poden aportar la destresa digital, no? Que quan tu els veus manipular un dispositiu realment sembla que hagin nascut amb ell sota el braç, no? Perquè és molt intuïtiu i a més no tenen la por d'apretar una cosa i equivocar-se. Per tant, jo crec que el treball en equip és la millor protecció que els hi podem oferir.
José Ramon?
Bueno, dues recomanacions per a les famílies molt senzilles. Una, procurin sopar i dinar junts la majoria de les vegades sense cap pantalla. Això està demostrat científicament. Hi ha molts estudis americans que diuen que això és un dels primers indicadors positius de rendiment acadèmic. I l'altre, facin una activitat setmanal, sigui la que sigui, amb famílies sense pantalles. Anar al parc de la cantonada, una exposició, o passejar per la muntanya, el que sigui. Per què? Perquè aquestes activitats són les que faciliten la conversa. I a la conversa sense les pantalles poden sortir moltes coses, fins i tot coses imprevistes. Des de quina determinació sexual tinc, fins a quin retret us fas per no sé què, fins a quin problema tinc a l'escola, amb l'amic o amb l'amiga, i és l'única possibilitat que tenim de donar-les un testimoni de com nosaltres vam també travessar aquestes dificultats, i això els podria ajudar molt més que els sermons sobre quant temps passen amb les pantalles.
Avui, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar. Com serà la vida dels nostres fills al metavers?
Vull que m'ajudeu a descobrir els meus talents.
L'activitat als mons virtuals encara no està regulada, però si s'hi comet una infracció, es paga al món real. Carme Montero.
Ens parleu al llibre Bienvenido Metaverso de les oportunitats que pot oferir el metavers pels nostres fills. Si ho dirigim al bé comú, parleu molt d'aquest bé comú. Jo m'he trobat, aquests dies, clar, estava molt sensible amb el tema aquest del metavers, i m'he trobat un anunci per xarxes que diu: com ajudarà el metavers a les universitats i la investigació, es pregunta. A les classes de ciències els estudiants podran aprendre què són les cèl·lules de forma immersiva i interactiva. Pot ser que el metavers sigui virtual, però el seu impacte serà real, diuen ells. Gran frase, eh? Pot ser que el metavers sigui virtual, però el seu impacte serà real. Això és així, no?
Sí, això ja està passant així. De fet, quan tu poses les gafes i et submerges al metavers, doncs deixes, diguem, el cos allà, aparcat una estona, i tot allò que sents és real. És a dir, si algú ve a agredir-te, doncs és un sentiment real, malgrat tu saps que això és ficció, ho saps, però és real. És una mica com els somnis, amb la diferència que els somnis tu no els programes, venen com venen, diguem-ne, i aquí més o menys tries una part de la situació. Aquest sentiment és real, però és real en el sentit aquest de que el cos no hi és, i per tant tu tens com una vàlvula d'escape, no? I perquè a més forma part d'aquesta idea que dèiem del món híbrid. No és que te'n vagis a l'altre costat del món, és que ja vivim amb aquesta interfase entre virtual i presència, no? I per tant no s'ha de desqualificar dient que això és una cosa, no és un joc, és molt més que un joc, no? Perquè passen moltes coses, i quan una dona diu que ha estat agredida sexualment, se li ha de comprendre que la dignitat de l'avatar és la teva dignitat. Això no ho perds.
El Miquel Àngel Prats ens feia a l'inici un exercici d'imaginar com seria l'educació si tinguéssim ja aquest metavers, no? Quina seria aquesta aplicació educativa del metavers? Com te la imagines, Liliana?
Doncs sobretot crec que el que ens pot aportar el metavers és un espai on empatitzar amb allò que estem intentant, amb els continguts que estem intentant transmetre. No? Diuen que només aprenem allò que ens emociona, diguem-ne, a mesura que ens impacta, allò ho recordarem i se'ns, ho incorporem, no? Per tant, aquest entorn virtual doncs, ens pot servir, com dèiem, doncs, per traslladar-nos a un museu sense agafar un avió, per traslladar-nos a l'època de l'Imperi Romà per entendre com vivien, o per relacionar-nos amb centres educatius d'arreu del món, no? a través dels nostres avatars. Per tant, pot ser una porta, no? a aquestes experiències immersives, que jo crec que l'important no serà que passin només en el metavers, sinó que és important també que allò que experimentem en el metavers després, a l'entorn classe, a l'entorn aula, per exemple, en puguem parlar, puguem explicar a cadascú quina experiència ha viscut, no? Imaginem, si tirem de l'exemple de anem de viatge a l'Imperi Romà per entendre com vivien, com menjaven, com s'organitzaven, com funcionava l'organització social, etc, doncs un cop hem anat i ho hem vist, quan tornem, com un viatge, no? La part de la digestió d'aquesta experiència estarà molt bé, doncs, que es pugui fer a l'entorn de l'aula, guiada, doncs, per la persona adulta, no? I compartida amb la resta de companys i companyes, que segurament un s'ha fixat en com anaven vestits i l'altre s'ha fixat en els aliments que aprenien, no? I per tant, aquesta experiència col·lectiva o aquesta digestió col·lectiva de la immersió, jo crec que pot ser una molt bona combinació de cara a aquestes aplicacions educatives dels entorns immersius, que, com deia el José Ramon a l'inici, nosaltres no només pensem en el metavers, sinó també, pel que sembla que diuen les tendències, és la realitat augmentada, no? O aquestes realitats virtuals que també formaran part, doncs, de tots aquests recursos.
Fascinant tot plegat, imaginar. Ja ens hauria agradat, que ens haguessin ensenyat amb aquesta virtualitat, amb aquesta presencialitat dins del món virtual, no? José Ramon, què vols afegir?
Segurament. Jo tenia un professor que no coneixia el metavers perquè fa molts anys, però era com si estiguessis al metavers, perquè el metavers era la passió. Tenia tanta passió per la història que quan explicava l'imperi persa tu creies que estaves allà al mig de la batalla, no? I és veritat que hi ha una experiència que es diu Educa 360, feta per una startup sevillana que està present a més de 250 col·legis a tota Espanya i que ofereix escenaris virtuals d'història, de naturals, de ciències naturals, no? I és interessant i retindrà part de l'atenció que ara costa molt que els nanos tinguin. Però, com deia la Liliana, això té un límit, perquè aquests escenaris els ha fet algú i, per tant, és una versió de la història del que els ha fet. S'ha de comentar aquesta visió. I després hi ha un altre aspecte, té un altre límit també, que una simulació sempre és una simulació. Quan els estudiants de cardiologia o de medicina estudien un cor al metavers i fan una cirurgia, doncs està bé, la repeteixin i aprenen. Però quan es troben un cor de veritat que palpita i té, diguem-ne, sang i té altres coses, no és exactament el mateix. No?
Entre d'altres raons, perquè el cor de veritat, si no ho fan bé, pot patir-ne les conseqüències.
Efectivament. És aprenentatge, però no substitueix la realitat.
Llegim, el futur de la presència serà un híbrid entre el que coneixem com a presència física i virtual i en la pedagogia el cos és irrenunciable. Això ens ho deia abans el José Ramon Ubieto. El valor de la presència a l'era digital seguirà lligada a la nostra condició humana. Mentre tinguem cossos, atenció, seguirem necessitant abraçades. Això és ben cert. Bienvenido Metaverso. N'hem parlat avui amb el José Ramon Ubieto i la Liliana Arroyo. Liliana Arroyo, a tu et farem una abraçada virtual.
Exacte, esperant el moment que la puguem fer presencial.
I tant que sí. Gràcies, Liliana Arroyo, gràcies, José Ramon Ubieto, avui per aquest tast de metavers, si arriba, o tota la virtualitat que ens espera i que esperem gaudir i estar preparats pels riscos, també. Gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Sí, fins aviat.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
L'Ofici d'Educar, un programa ple d'amor i, com la bossa de la Mary Poppins, ple de màgia i ple d'eines per educar. Podes educar? Però quin sentit té això que m'has fet llegir?
M'hauries de regalar un ram de roses.
l'Ara Terrades. I educo també amb el ball, Ara Terrades, ball en família? Com ho veus, això?
Ballar en família ho veig fantàstic, perquè ballar el que fa és estimular el nostre hemisferi dret, que és l'hemisferi que no és el de la paraula, i ens connecta a les altres persones des d'un lloc molt més ampli, i quan ho fem amb les nostres criatures joves, poder-nos connectar en aquest espai de creativitat, d'expressió, de no paraula, perquè jo penso que hi ha un llenguatge molt més ampli, que és el no verbal, ens obre l'espai a vincular-nos d'una manera com molt més des del joc, des del plaer. Ballar el que fa és desenvolupar certes connexions en el cervell, per exemple l'hipocamp, que és la zona de les emocions, connecta amb la música, les emocions i el moviment, i fa que el nostre cos desenvolupi més sensibilitat corporal. O sigui, imaginem-nos els efectes que té ballar, no? I a més, saber que és una activitat o un do, diria un do, que tenim les persones humanes, que és inherent, que és com ho tenim al nostre ADN. Quantes persones diuen, no sé ballar? No, és que no es tracta de saber-ne o no. Si tens cos i el pots moure, pots ballar. Fins i tot pots ballar amb un dit, si no pots moure el cos, no? La cosa és la intenció de que a través del moviment pots connectar amb unes sensacions que les expreses a través d'aquest organisme fantàstic que és el nostre cos. Llavors, quan fem això, augmentem la nostra autoestima, augmentem la capacitat de connexió amb les altres persones, i si són criatures, el que jo diria és encara millor, perquè entrem en un espai que és l'espai del joc i l'espai del no judici. Potser quan ens movem tenim vergonyes, o potser ja ni ens movem perquè no sabem ni que tenim aquestes vergonyes, no? Ja tenim els cossos com més rígids, però això parla de tot el pes de la cultura a la nostra ment, que el que ha fet és com aturar-nos. Si podem anar desinhibint-nos i cada vegada movent-nos més i compartint aquest espai amb les criatures que estimem, jo penso que estem fent beneficis molt, molt importants. I a més, que hi ha una... des de la mirada de la bioenergètica, no? Que és una teoria que explica com els nostres cossos han quedat rígids a través d'emocions que no hem expressat, quan ballem, des d'aquesta mirada, el que fem és obrir aquestes cuirasses, no? És com si tinguéssim petites caixes en el nostre cos, i en el moviment, a través de la respiració, a través del plaer i sobretot del contacte amb l'altre, aquestes caixes, que són els nostres patrons quotidians, es van obrint i anem com accedint a espais interns molt diferents de nosaltres mateixos. A mi un dia em va sortir una frase, després de ballar moltes hores, així d'aquestes espontànies, que va ser: quan ballo, existeixo. I vaig sentir com tota la meva existència en aquell moment, no? Com que en el dia a dia, en el fer coses, jo no em sento existint amb aquesta potencialitat. Llavors, crec que és una manera molt interessant de cultivar com a persones adultes que estem acompanyant criatures, que, criatures i joves, que encara no tenen aquestes caixes que dic en el seu cos, que encara estan molt més desinhibides. Llavors, quan nosaltres els hi proposem aquest tipus de comunicació, que pot ser a la cuina, pot ser al menjador, o sigui, no cal, pot ser en pijama, no cal tenir grans escenografies, no? Agafar-ho com un joc i com diversió. El que fem és reforçar aquests vincles, i també hi ha algo molt important que jo penso que en aquests temps que estem vivint és bàsic, que és sentir que és un recurs pel benestar. Perquè tot això que hem viscut durant aquests dos últims anys, els nostres sistemes nerviosos estan en general bastant ressentits. I moltes persones hem despertat traumes que hi havia allà adormits amb tot això que ha passat, no? Llavors, la dansa és un recurs que ens retorna a l'ara i a l'aquí i que ens fa ajudar a transcendir tot aquest malestar que haguem pogut acumular, i les criatures i joves n'han acumulat moltíssim. I hi ha un recurs molt important de la dansa, que són els peus, que sembla algo com molt obvi, no? Poder posar els peus a terra, i no ho és tant, i sentir-los. Això és un recurs amb un tipus de teràpia que fem servir moltíssim quan l'emoció se'ns emporta, tenim un malestar, posar els peus a terra, moure els ditets, posar els talons, posar les puntes, fer tot de moviments, i a partir d'aquí deixar que tot el teu cos es vagi movent al ritme d'una música, el que estem fent és ens estem arrelant a la terra. I quan ens arrelem estem en el present. I les criatures estan en el present i ens volen també en el present. Per això és tan important aquest recurs, fer-lo nosaltres mateixes i compartir-lo amb les criatures que estimem i joves, perquè jo penso que els estem fent un regal de mostrar-nos com som, i encara que ens costi i ens faci vergonya fer aquest gest, ens va exercitant aquest múscul de la no vergonya i ens va aproximant al que som i que les criatures vegin que estem fent això.
I igual que deies que els peus ens arrelen, els braços quasi que ens fan volar, no?
També, clar, els braços són l'extensió del cor, són les nostres ales. Llavors, tot aquest moviment que obrim a través dels braços vol dir que estem expandint el cor, la caixa toràcica, i tota aquesta zona, tot aquest segment corporal, és el segment de la relació amb l'altre. Llavors, quan volo a través dels braços, en moltes sessions de teràpia hem acabat així moltes persones, no? Com obrint els braços, el que estic fent és obrint l'accés a l'altre. I quantes vegades ens relacionem amb les nostres criatures des del cor i des de l'obertura? Doncs potser menys de les que voldríem, no? Llavors podem ballar amb els braços oberts.
Doncs avui, com a Duc, com l'Ara Terrades, ens hem dedicat a ballar. A ballar i deixar-nos anar com a boges i també en família.
I tant.
Gràcies, Lara.
Gràcies. Una abraçada.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
I la setmana vinent, l'escola inclusiva. Impossible o imparable? Acabem amb la Mata Rius, Gelatina. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé, i fins la setmana vinent.
Estic en un món paral·lel on el temps juga a picar paret i sembla aturat immòbil, quasi no respira. Perquè jo no vegi que la vida passa, però des d'aquest món i com en un mirall hi veig en un reflex que la gent va fent. I mentre suro en una gelatina a mig camí de la mort i la vida, penso que això és molt gran. M'aclapara tanta intensitat i l'èpica d'aquesta realitat menuda i sideral. Estic en un món paral·lel on el temps juga a picar paret i sembla aturat immòbil, quasi no respira. Perquè jo no vegi que la vida passa, però des d'aquest món i com en un mirall hi veig en un reflex que la gent va fent. I mentre suro en una gelatina a mig camí de la mort i la vida, penso que això és molt gran. M'aclapara tanta intensitat i l'èpica d'aquesta realitat menuda i sideral. Faré trampes al joc i no m'estaré quieta. Vols venir a ballar? Mirem la cara de llum de totes les llunes. Em pinto la mirada amb colors de festa per veure aquest món com en una verbena. Ara sóc aquí i em vull divertir. I mentre suro en una gelatina a mig camí de la mort i la vida, penso que això és molt gran. M'aclapara tanta intensitat i l'èpica d'aquesta realitat menuda i sideral. Estic en un món paral·lel on el temps juga a picar paret i sembla aturat immòbil, quasi no respira. Jo no vegi que la vida passa, però des d'aquest món i com en un mirall hi veig en un reflex que la gent va fent. I mentre suro en una gelatina a mig camí de la mort i la vida, penso que això és molt gran. M'aclapara tanta intensitat i l'èpica d'aquesta realitat menuda i sí. trampes al joc i no m'estaré quieta, vols venir a ballar? Mirem la cara de llum de totes les llunes, em pinto la mirada amb colors de festa per veure.